Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
Bona tarda, us informa Agnès Marquès. Els bombers continuen treballant per apagar l'incendi forestal a Sant Quirze Safaja, al Moianès. El foc hauria començat a la carretera que uneix Sant Feliu de Codinos i Centelles. L'incendi ha obligat a confinar la població de Sant Quirze i Protecció Civil demana a la població que es quedi a casa i tanqui portes i finestres. Sant Quirze Safaja, Cristian Roldán, bona tarda.
Bona tarda. Els bombers treballen amb l'objectiu de tancar els flancs del foc o evitar almenys que segueixi pujant, sobretot a la part més activa, ubicada al cap flanc esquerre de l'incendi, una zona pedregosa que dificulta els treballs d'extinció. També preocupa, però, el flanc dret que avança per la serra de Barnils, on hi ha un grup de masies, com explica l'alcalde de Sant Quirze Safaja, Carles Lupiáñez.
Nosaltres, el punt al principi més crític era el centre del CRAE, que era Pujolena, i la Rovireta, que és una residència d'animals. Allà teníem dos punts crítics, a l'inici del foc. El foc després ha canviat la seva direcció i ha agafat més cap a la serra de Barnils. I és on tenim ara, sobretot, les masies, les zones d'habitatges aïllats, que són els que ara realment ens preocupen per l'evolució del foc.
Protecció Civil ha enviat un missatge, és alert demanant que es confini la població de Sant Quirze. Cristian Roldán Tomàs, Catalunya Ràdio, Sant Quirze Safaja.
Gràcies, Cristian. Tarda d'operació tornada amb motiu de la revetlla de Sant Joan. Sapiguem l'última hora sobre l'estat del trànsit amb l'equip viari. Mariluz García, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs les carreteres força tranquil·les. Només hi ha tallada la carretera local que comentàveu a Sant Quirze Safaja, al Moianès. El transport públic, en canvi, tres incidències a la infraestructura de DIF provoquen problemes als trens de Rodalies. Per falta de subministrament elèctric, R2, R2 Nord i Sud i R11 interrompudes des de la 1 del migdia, ara entre Granollers Centre i Barcelona Sants. Es fa servei alternatiu per carretera entre Granollers i Clot amb parades intermèdies. R4 circula per via única entre Fabra i Puig i Montcada, bifurcació, per falta de tensió a la catenària provocada pel robatori de material ferroviari. I R3 es manté interrompuda tot el dia per un incendi ja apagat a Granollers Canovelles que ha afectat el sistema de regulació del pas de trens. Es fa servei per carretera a tot el recorregut. I aturada també puntualment la circulació d'alta velocitat entre Girona i Vilobí d'Onyà per un incendi a prop de la infraestructura que ja han controlat els bombers. Mariluz García, equip viari de Catalunya Ràdio.
Més notícies amb Àlex Giral Robert.
Es confirma el gir de Colòmbia cap a l'ultradreta. Iván Cepeda, el candidat de les esquerres a les eleccions presidencials de diumenge, cedeix i ha acceptat aquesta tarda el triomf de l'ultraconservador Abelardo de la Espriella en uns comicis que hauria guanyat per menys d'un punt percentual de diferència. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca, bona tarda.
Bona tarda. Colòmbia ja té president electe després que l'excandidat presidencial progressista Iván Cepeda hagi reconegut la seva derrota. En una compareixença pública des de Bogotà, la capital colombiana, Cepeda ja s'ha posat l'americana de cap de l'oposició i ha deixat clar, ha dit que defensarà les polítiques progressistes que diu s'han aconseguit a Colòmbia durant el govern que ara acaba del president d'Esquerres, Gustavo Petro, el primer govern d'Esquerres de la història de Colòmbia.
Ejerceremos una oposición democrática, vigilante y constructiva, pero también resuelta e inquebrantable cuando se trate de defender los derechos del pueblo.
Uns 250.000 vots han servit al ja excandidat també presidencial i futur president de Colòmbia, Abelardo de la Espriella, de l'extrema dreta, per guanyar les eleccions presidencials colombianes. Joan Biosca, Catalunya Ràdio, Buenos Aires.
Aquesta tarda està citada als jutjats de la plaça Castilla de Madrid Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez. El jutge Juan Carlos Peinado l'ha citat a les 6 per reclamar-li que lliuri el passaport. Està previst que entri en cotxe pel garatge per evitar una exposició davant dels mitjans. Aquest matí al Congrés, Pedro Sánchez ha deixat clar que no pensa tirar la tovallola, com li reclama Alberto Núñez Feijóo.
Jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. La segunda es que el Partido Socialista no se ha financiado irregularmente. Han sido otros quienes se han aprovechado de sus recursos. Y ante este panorama, para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es cómo no vamos a continuar.
¿Qué hace todavía ahí en el escaño de presidente del gobierno? Usted es el nexo político corruptor.
El metge infectat d'Ebola, identificat a la seva arribada a França, va viatjar al país en un avió de línia regular, cosa que ha desencadenat una recerca dels passatgers que l'acompanyaven per aïllar-los 3 setmanes als seus domicilis.
Es tracta d'un facultatiu que tornava d'una missió humanitària al Congo, epicentre del brot d'Ebola, declarat al maig. El Ministeri de Sanitat francès confirma que el pacient està ingressat en un centre especialitzat de referència i seguint estrictes protocols de seguretat biològica. I l'Organització Mundial de la Salut assegura, a través d'un portaveu, que ara per ara el risc per a la salut pública mundial continua sent baix.
L'OMS continua avaluant el risc per França i per la població mundial, que de moment es manté baix. Aquest cas i les mesures preses a França em fan parlar del sistema de vigilància internacional, que funciona a través de la solidaritat.
I els esports amb Sergi Andreu.
El Barça de bàsquet juga aquest vespre a les 8 contra el València al Palau Blaugrana, el quart partit de la final de la Lliga CB. Han de guanyar els blaugranes per forçar el 5è partit perquè la sèrie la domina el València per 2-1. Començarà a les 8 al Palau, si podreu seguir la transmissió que en farem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. El Mundial de Futbol, a les 9 del vespre. Avui tenim un parell de partits, Bòsnia-Qatar i Suïssa-Canadà, que tancaran ja la primera fase al grup B. A la mitjanit, el grup C, Marroc-Haití i Escòcia-Brasil. I ja de matinada, a les 3, tanca el grup A, Sud-Àfrica, Corea del Sud i Txèquia-Mèxic. L'Igualada torna a aquesta hora de Galícia després d'aconseguir ahir el títol de la Lliga Masculina d'Hockey Patins, 29 anys després de l'últim cop. Els de la Noia van imposar-se al Liceu als penals, després que el partit acabés amb empat a 2. I el Mundial de MotoGP, Marc Márquez, ja té company per la temporada que ve a l'equip oficial Ducati. Pedro Acosta, el jove campió de Moto3 i Moto2, s'uneix a la formació de Bologna, compartint equip amb Marc Márquez i ocupant el lloc que fins ara tenia el bicampió Pecco Bagnaia.
Fins aquí les notícies.
Ja és aquí el primer Mundial amb 48 seleccions.
No, no, te'n falta una.
Ah, clar, la del tot costa.
Doncs som-hi, convocatòria.
Ahora bien lo bonito, atacantes.
Marc Crosas.
Natàlia Arroyo.
Gemmarie Dongu.
Bruna Vilamala.
Damià Abella. Ion Vaquero.
Ilia Sánchez.
I amb la Sònia Germà, des dels Estats Units. Tot el Mundial
al tot costa.
Momento, seguimos.
Cada vespre a les 7, amb el Jordi Costa i la Sònia Germà, seguim el Mundial.
Foc, despreniment simultani de calor i de llum produït per la combustió d'una matèria. Soc la Judit Pastor, benvinguts a la millor hora del dia. Són les 5.
La tarda de Catalunya Ràdio.
I avui fem el que fem pel Marc Artigau. Marc, com estàs?
Molt bé, bona tarda.
Com ha anat la revetlla?
Bé, molt tranquil·la. Bueno, molt tranquil·la en el sentit que no... Vam fer allò de tarda, saps? Una mica de vespreig.
Ah, sí, vespreig. Ara es porta molt el vespreig.
Sí. Però, clar, no pots dormir tampoc perquè aleshores els petards són a la nit, no?
Clar, això t'anava a dir. Jo fins les 3 no he pogut dormir perquè fins les 3 no donaven treva.
Sí, o més, fins i tot. Jo em anava despertant i, mira, la meva companya, al contrari, podia dormir ben tranquil·la, però jo no podia dormir.
Sort, aquesta gent que no li afecta cap mena de soroll.
Pots passar un camió llançant petards a 5 metres de distància i no passa
res. Quina
enveja,
tu.
Sí, absolutament.
Bé, t'agraeixo que hagis vingut en un dia festiu com avui.
No, home, no.
Un dia de tan bon temps. Aquí estem en un refugi climàtic.
Un dia fresquet, exacte.
Estem en un refugi climàtic, és l'avantatge que té.
Sort d'això.
Aquí a la ràdio estem aquí ben protegits. Bé, avui és un dia festiu, però de festiu poc, pel que fa a l'actualitat, perquè tenim aquest incendi, que ara de seguida hi anem, a Sant Quirze Safaja, a les carreteres, molt de compte, operació tornada d'aquests dies de festa per Sant Joan, i a Madrid tela, tenen també avui un dia intens. I deixa'm saludar a la Paula Brujats. Paula, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, com esteu?
Tu avui ni coca, ni ressaca, ni Sant Joan, ni res de res.
No,
aquí a Madrid...
Coca... Ni cop, ni avui, ni ahir, ni res. I mira que a Madrid altres anys n'hem trobat i la fan bastant bona, però és veritat que aquí amb la que està caient no hem tingut temps ni d'anar a comprar coca avui.
Clar, és que t'hem sentit des de ben d'hora al matí de Catalunya Ràdio, Pedro Sánchez, des de les 9, compareixent al Congrés per donar explicacions de tots els casos de corrupció que esquitxen al PSOE. Si et sembla, sentim un resum del que ha donat al matí i després ho comentem.
Perfecte.
La primera. Jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. La segunda es que el Partido Socialista no se ha financiado irregularmente. Han sido otros quienes se han aprovechado de sus recursos. Y ante este panorama, para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es cómo no vamos a continuar.
Aquestes han sigut les explicacions de Pedro Sánchez, que ha parlat, Paula, durant quantes hores? Moltes hores.
5 hores i 20 minuts, mare més o menys. Déu. Això ha estat el que ha durat tot el debat. És veritat que durant tota aquesta estona no ha estat parlant Pedro Sánchez.
Home, no, però si no,
estaria exhaust igual que nosaltres. 5
hores seguides, Déu-n'hi-do, pobra.
Perquè, com sabeu, és un debat on Sánchez intervé, després repliquen els grups, després torna a parlar Sánchez, després els grups, i així es van tornant. Sí que és veritat que Sánchez ha ocupat bastant de part d'aquestes 5 hores de compareixença.
Això passava aquest matí migdia al Congrés. La mateixa setmana que hem conegut aquesta condemna de 24 anys de presó per la seva antiga mà dreta, José Luis Ábalos, però és que, a més, aquesta tarda, una altra cita important, perquè la seva dona, Begoña Gómez, ha d'entregar el passaport al jutjat. Vull dir, quina agenda, Paula.
Sí, ara mirava l'hora perquè aquesta tarda és d'aquí 45 minuts.
Res.
Perquè l'han citat a les 6, val? És l'hora que Begoña Gómez ha d'anar al jutjat a entregar-li al jutge Peinado el passaport, perquè ja sabeu que li retira el passaport, li prohibeix sortir d'Espanya i l'obligarà a anar al jutjat cada 15 dies a fitxar. Això perquè Peinado ha decidit que l'envia a judici per suposats negocis, delictes, perdona, els seus negocis privats, i per tant ha pres aquesta mesura polèmica, perquè el jutge Peinado va justificar que havia de retirar el passaport a la dona de Pedro Sánchez perquè hi ha risc que escapi d'Espanya amb el suport dels policies que li fan la seguretat.
Un jutge, aquest jutge Peinado, que li falta res per jubilar-se, diguéssim, però ha fet aquesta última estocada, perquè no sigui dit. I ara ho parlàvem aquí amb el Marc Artigao abans de començar, que hi ha tants casos que envolten Pedro Sánchez que, bueno, Marc, jo no sé tu, però jo estic una mica perduda.
Sí, totalment, totalment. A mi el que em passa és aquesta sensació de descrèdit, no?, de la política, que ens passa molts ciutadans, que de cop veus el Partit Popular amb tot el seu historial recriminant el Partit Socialista, i la sensació és una mica de perplexitat, i és terrible, no?, perquè aquest distanciament, aquest descrèdit de la política, el que fa és que emergeixin els extrems, emergeixin populismes, no?, i que totes aquestes solucions les semblin molt més fàcils del que realment, estructuralment, veus que està podrit, no?
Clar, Paula, avui hi havia molta expectació amb el que diria Pedro Sánchez, però així escoltant-lo, no he seguit exhaustivament aquestes 5 hores i poc que ha durat la compareixença, però no ha dit res massa novedós, no?, que diguéssim.
És veritat que quan ha acabat, nosaltres aquí hem comentat amb els companys que tenim la sensació de ser on érem. És a dir, que Sánchez avui surt viu de la compareixença justament per això, perquè poc s'ha mogut el panorama després d'aquestes 5 hores i pico d'avui al Congrés, perquè el que sí que queda clar és que es constata la seva debilitat, que és el pitjor moment de la seva legislatura, que està molt asfixiat per tots aquests casos judicials que, com dèieu vosaltres, són fins i tot difícils de seguir per tots els que hi ha, no?, l'entorn familiar de Sánchez i també del Partit Socialista, però que al final ningú el deixa caure, clar, perquè avui el que hem vist també i el que s'ha constatat un cop més és que el rebuig dels socis d'investidura, que hi hagi un govern del PP i Vox, o com a mínim obrir-los la porta perquè això pugui passar, és el que ara mateix està aguantant Pedro Sánchez, i és una mica el resum del que hem vist avui aquí al Congrés.
Clar, deies, no?, l'oposició ha estat beligerant. Per exemple, Alberto Núñez Feijóo demanava eleccions.
Un gobierno corrupto. Se lo digo sin presunto. Y se lo digo con el aval de una sentencia firme por unanimidad del Tribunal Supremo. Es la mayor condena a un ministro en su actuación en el cargo. Un ministro suyo por robar desde el gobierno. Así que le pregunto, ¿qué hace todavía ahí en el escaño de presidente del gobierno?
Hauria de convocar eleccions i ha dit que no ho farà, però hi ha una alternativa. Apartis i deixi que aquest Parlament posi algú que sí que tingui la capacitat de complir.
de banda i banda, de PP i de Junts, tots dos, tant Míriam Nogueras com Alberto Núñez Feijóo demanen eleccions, però clar, això passa, que com es fa això, no?
Aquí el que hem vist avui és que el que ha fet Feijóo era previsible. Al Feijóo li passa una cosa, que és que fa tant temps que critica Sánchez amb les mateixes paraules que quan arriba un debat important com el d'avui, poc avança en la seva crítica perquè ja ho té tot dit, podríem dir, per dir-ho ràpid. Per tant, Feijóo sí que li ha dit que no pot aguantar més, que ha de convocar eleccions, que si fos per ell, avui mateix presentaria una moció de censura, però què li passa? Que avui mateix ha constatat que segueix sense tenir els suports per poder presentar aquesta moció de censura. Ara sentíem també Míriam Nogueras, perquè avui Junts sí que ha fet un pas diferent, ha buscat, podríem dir, un cop d'efecte i emportar-se també un dels titulars d'aquesta sessió d'avui, perquè Míriam Nogueras avui no li ha dit a Pedro Sánchez convoqui eleccions, com li venien dient fins ara perquè la legislatura està morta, sinó que li ha dit apartis, posin algú, un perfil tècnic, per dir-ho d'alguna manera, també del Partit Socialista, per poder rematar i acabar la legislatura i complir, entre d'altres coses, tot el que el PSOE deu a Junts i que es va pactar a l'inici d'aquesta legislatura. Per tant, al final, Junts avui també demostra que no vol acostar-se al PP i Vox, no? Sempre han rebutjat aquesta moció de censura, i avui fins i tot li diuen a Sánchez, vostè no, però que algú dels seus segueixi governant fins al que queda de legislatura. És a dir, el que ha dit Junts és una mica faci un Starmer, segueixi el seu camí, però clar, aquí hi ha una gran diferència, i és que Starmer tenia una posició, una rebel·lió, una crítica interna dins del seu partit. Sánchez té algunes crítiques dins del Partit Socialista, però el partit en bloc, de moment, defensa que sigui ell qui segueixi fins l'estiu del 2027, ells mantenen, que és quan acaba la legislatura, i de fet avui el que deia Moncloa és que aquesta proposta de Junts doncs no té cap recorregut, ells no pensen buscar cap substitut a Pedro Sánchez, Sánchez seguirà, i el que li diuen a Junts és si de veritat vols fer fora Sánchez, suma't a una moció de censura amb el PP i amb Vox.
Paula, amb dues paraules, un titular, tu t'atreveixes a fer alguna mena de pronòstic del que pot acabar passant? Perquè a mi em fa la sensació que anem dient, anem fent, estem allà on érem, no? Som allà on érem.
Jo el faig, però que no serveixi per a hemeroteca, després. Jo, si ara em fas apostar, dic que hi ha eleccions al març. És a dir, que Pedro Sánchez aprofita que no tira endavant els pressupostos, que ell manté, avui ho ha tornat a dir, que els presentarà, per provocar aquestes eleccions anticipades, que la pràctica seria tècnic, perquè estaríem parlant de març en lloc d'estiu, però a la vegada faria el que li estan demanant molts alcaldes socialistes, que és fer-ho abans que ells, que no volen ser ells els que se la juguen a les urnes a les eleccions municipals i autonòmiques del maig i paguin tota aquesta suposada corrupció que està esquitxant els socialistes.
Molt bé, jo m'ho he apuntat. Paula Brujats, dius que hi ha eleccions al març. Jo
el
7
o el 14.
Carai, Paula, però que tens una bola de vidre.
Posant la soga al coll,
Però que tens una bola de vidre o què passa?
No, pels càlculs més o menys de quan portarà els pressupostos al Congrés, del que han anat dient fins ara. També t'he de dir que Pedro Sánchez l'altre dia ha preguntat expressament per això, va dir, però ja saben vostès que la realitat és molt dinàmica i, per tant, les eleccions seran el 2027 i seran o abans del maig o després del maig. Per tant,
veurem.
Pot ser primavera o estiu.
Molt bé, Paula, doncs res, que acabis de... No sé si ara has d'anar a perseguir la Begoña Gómez o te'n deslliures d'això.
Em sembla que me'n deslliuro. Bé. La seguirem a distància perquè penseu que avui sí que és un tràmit. Clar. Begoña Gómez
entrarà. I han dit que entrarà per darrere, que
exacte,
ningú la podrà veure. Vull dir que...
Entrarà amb cotxe directament al pàrquing, no hi haurà foto, deixarà el passaport, se n'anirà i després el seu advocat confia que l'Audiència de Madrid li doni la raó els propers dies, revoqui la decisió de Peinado i li retornin el passaport com a mínim.
Paula Brujats, gràcies.
Adéu, una abraçada.
Dèiem, un dels focus importants avui a Madrid i l'altre, els incendis. Aquesta tarda, tots els ulls posats en aquest incendi que crema des del migdia a Sant Quirze Safaja, al Moianès, ha tocat un càmping, un foc que ha obligat a confinar tot el municipi, tancar també l'espai natural de Sant Miquel del Fai per precaució. De fet, fa molt pocs minuts que els bombers han acabat la seva compareixença. Ho ha estat seguint el Cristian Roldán. Cristian, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Quina és l'última hora de l'incendi?
Doncs l'última hora, de moment, seria que les sensacions dels bombers són bones. O sigui, encara és d'hora per dir que l'incendi està estabilitzat, perquè estan treballant sobretot en la zona esquerra, per dir-ho d'alguna manera, el cap flanc esquerre, pel que ens explicaven, que sobretot, la dificultat no seria tant per com avança aquest incendi, sinó per l'orografia per on s'està desplaçant, perquè estem en un terreny elevat, ens explicaven que hi ha cingleres, que això provoca rodolaments, que els dificulta, sobretot, el que és desplaçar-se per la zona i poder dur a terme aquestes tasques d'extinció. Però, tret d'això, el que serien els altres dos flancs, tant el que s'acosta a Sant Quirze Safaja com l'altre que anava cap a aquesta Serra de Barnils, aquests dos flancs estarien més o menys estabilitzats, força controlats, i esperen al llarg de la tarda acabar d'encerclar aquest foc, que si no hi ha cap sorpresa no hauria de causar més danys més enllà dels que ja ha causat, que, per exemple, parlant ara amb agents rurals, ens deien que calculaven, tenien la dada d'una desena d'hectàrees cremades, però segurament és una dada que augmentarà en els pròxims...
Sí. Escolta'm, Cristina, tu ets sobre el terreny exactament on ets, i ara mateix què veus? És a dir, veus molta flama, veus molt de fum?
Doncs mira, jo sóc bàsicament el punt de comandament dels bombers, que han muntat el que seria a un quilòmetre del mateix municipi, de Sant Quirze Safaja, molt a prop del restaurant que comentaves i del càmping. I des d'aquí el que es veu sí que són, per exemple, mira, davant, a sobre meu ara mateix tinc dues dotacions aèries, dos helicòpters que estan buidant els carregaments d'aigua sobre les flames. I sí que és veritat que no es veuen la columna de flames que es veien fa una hora o 40 minuts, que és quan hem començat a voltar per la zona. Ara mateix sí que hi ha molt de fum, i, com us deia, aquestes flames mica en mica van pujant pel que és la cadena de la muntanya, però pugen això, en vertical. O sigui, ja no evolucionen cap a dreta i esquerra, que eren les preocupacions, que és on hi ha els municipis, sinó estan anant cap amunt, i és veritat que d'entrada, diguem que no hi ha gaire més massa forestal per cremar amunt. O sigui, que entenc que per aquí hi ha l'optimisme dels bombers.
Confiem que es vagi resolent aquest incendi a mesura que vagi passant la tarda. Tornarem a connectar amb tu, Cristian, si hi ha qualsevol novetat. Moltes gràcies.
A tu, gràcies.
Clar, és que pensa, Artigau, que hi ha aquest foc a Sant Quirze Safaja, però és que avui n'hem tingut un altre a Isil, un altre a la Noguera, un altre al Montsià. Vull dir que són aquests petits avisos que ens van dir ep.
I és principi d'estiu, que no, és sobretot, a part de l'incendi en si, amoïna pensar que estem començant, no? La temporada és veritat que ha començat fa unes setmanes, però veus les temperatures, no? Aquestes nits tòrrides, veus tot aquest ambient tan sec i penses, és que no estem a principis d'agost, és que estem a finals de juny, no? I t'amoïna una mica.
Molta atenció avui amb el foc i també a la mobilitat. És el dia d'operació tornada de Sant Joan, i no només hi ha alguna complicació a la carretera, sinó també a Rodalies, Mariluz García?
Bona tarda. Sí, on hi ha realment les complicacions és a Rodalies, perquè les carreteres de moment les tenim molt tranquil·les.
En canvi,
sí que hi ha tres incidències a la infraestructura de DIF que estan provocant problemes als trens de Rodalies. Hi ha una falta de subministrament elèctric entre Barcelona Sants i Montcada i Reixac, i per això tots els trens que van cap al nord, o sigui R2, R2 Nord i Sud i R11 de Rodalies, es troben interrompudes des de la 1 del migdia, i ara s'ha ampliat el tall entre Granollers Centre i Barcelona Sants, perquè si no, realment hi havia més embolic que altra cosa, perquè els usuaris de l'R11 havien de fer fins a dos transbordaments. Aleshores, el que fa Renfe és que ha establert un servei alternatiu per carretera entre Granollers Centre i Clot, i aquests autobusos fan parades intermèdies a totes les poblacions per on passen els trens de Rodalies. Hi ha una altra incidència entre Fabra i Puig i Montcada, bifurcació, per falta d'atenció a la catenària, diu Adif, que ha sigut provocada pel robatori de material ferroviari. Imaginem que cable de coure, que és un material molt preuat pels lladres. Això afecta la línia R4 entre Fabra i Puig i Montcada bifurcació, que està circulant per via única. O sigui que poden passar menys trens perquè, clar, hi ha una única via de les dues que n'hi ha normalment. I aquest matí hi ha hagut un incendi de matolls a prop de l'estació de Granollers Canovelles. Ja fa estona que estava apagat, però és que ha afectat en aquest punt el sistema de regulació del trànsit ferroviari. Per això la línia R3, tot i que el foc està apagat, encara es manté interrompuda en tot el seu recorregut, i per tant s'està fent servei servei per carretera entre Fabra i Puig i la Tor de Querol. I fa una estona...
Hi ha alguna cosa que funcioni, Marina?
Doncs la resta de línies, que en són moltes, eh? És que, clar, Rodalies i mitjana distància són moltíssimes línies les que hi ha. També hi ha hagut una afectació a l'alta velocitat per un incendi que hi ha hagut a prop de la infraestructura entre Girona i Vilobí d'Unyà, com deien uns companys, que es tractava d'uns canyissars i també uns matalassos que hi havia a prop de la infraestructura de l'alta velocitat. Els bombers l'han pogut controlar de seguida, però durant una estona hi ha hagut algun tren aturat, o sigui que, per tant, pot anar amb retard.
Doncs,
en canvi,
paciència.
Les carreteres molt tranquil·les, com us
deia. Almenys, mira, si ens escolteu des de la carretera, doncs mira, us farem el trajecte més a més, però almenys no, de moment no teniu grans cues. Moment. Aquells que sigueu a Rodalies, molts ànims. Sí, molts ànims i molta ràdio.
Clar, les carreteres comptem que, clar, aquest pont ha sigut estrany, és com, deien que és com un aqueducte, perquè com que avui Sant Joan és dimecres, doncs hi ha persones que van fer el cap de setmana, altres que han fet
Marilús,
fins avui,
que hi ha gent que s'ho ha muntat molt bé, hi ha gent que s'ho ha muntat molt bé, hi ha gent que s'ho ha muntat molt bé i demà no ha de tornar a treballar, saps el que et vull dir, no?
Exacte, ni demà, ni divendres, ara, sigui perquè
han fet festa, hi ha un altre cap de setmana, i vinga,
sigui perquè fan teletreball des de la segona residència,
el teletreball,
perquè es poden
permetre. Clar, el teletreball, ja ens el coneixem, tant, aquest.
Clar, i per tant, doncs això fa que les carreteres no estiguin tan plenes. I la veritat és que avui ens han dit des de trànsit que no esperaven, si no passa res, creuem tots els dits, si no passa res de greu, doncs que no hi hagi grans afectacions de trànsit.
Molt bé, estarem doncs, esperem que així sigui. Marilús, gràcies.
Una abraçada.
Vinga, nosaltres fem una pausa rapidíssima i girs de guió.
Hi ha veus que marquen una època, i la de Luciano Pavarotti en va ser una. El 14 de desembre, al Palau de la Música Catalana, acompanya'ns a la nit de l'ara per recordar el seu llegat, interpretat per l'Orquestra Simfònica del Vallès. Entrades a botiga.ara.cat. Amb la col·laboració de Fundació La Caixa, Atlanti de Salut de la A a la Z i Gramona.
A Endesa sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa't a endesa.com/empreses.
Tens clar que la medicina és la teva vocació? Tria el grau en Medicina a la UBIQCC i aprendràs estudiant casos reals des del primer curs i fent simulacions clíniques i pràctiques en hospitals i centres sanitaris de referència. Parlem del teu futur. umedicina.cat.
Heu vingut aquí perquè esteu disposats a adoptar i a sumar un nou membre pelut a la família i ajudant a un animal que realment necessita.
Ganes de donar la benvinguda?
Jo infinit, no, més que infinit.
Més que infinit?
Sí! Serà difícil? No ho sé. Però que serà guai, segur.
Nova temporada de Cita Bestial amb Candela Figueres. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Ara, la tarda, amb Judit Pastor.
No sé què fer amb la meva vida, vida. Potser
sempre has tingut clar que volies ser escriptor, que et volies dedicar al teatre?
Bé, aniria molt bé per el tema dir que no. Però la veritat és que m'he sentit molt afortunat perquè des de molt petit tenia clar que volia fer això.
Allò de la vocació, en el teu cas, s'ha complert, eh?
Sí. I va ser gràcies, mira, així, que vaig estar malalt, vaig tenir com una grip i el meu germà més gran em va portar dos llibres. I m'ho vaig passar tan bé llegint-los que allò que diuen del verí del teatre, doncs el verí de la lectura i d'aquí, doncs el teatre, tal. Però he tingut la sort de saber-ho de molt...
De tenir-ho molt clar.
De molt
no
jove.
Com el de la cançó que diu no sé què fer amb la meva vida. Clar, t'ho preguntava perquè ahir es van donar les notes de la selectivitat,
sí.
Els que els hi ha anat bé, perfecte, sí. Però hi ha molts alumnes que avui estan una mica moixos...
No passa res.
Perquè no han tret la nota que esperaven.
Cap problema.
I tots els plans que tenien deien, merda, ara no podré estudiar allò que volia. I ara què fem, no?
No em sembla... Recordo aquesta sensació i recordo ser la situació dramàtica. Mira, jo em vaig presentar a l'Institut del Teatre i jo el primer any no vaig entrar per dues dècimes.
Oh.
I recordo plorar, enfadar-me amb el món, pensar que tot era molt injust... però després amb aquesta cosa que donen els anys, no, la perspectiva no passa res. Vull dir, que entenc l'angoixa de no haver entrat a la carrera que volies, però si realment ho vols, hi haurà camins, ho acabaràs trobant.
Veus? Avui volem fer una mica de coaching amb tots aquests estudiants que ara estan moixos, fem servei públic, volem explicar històries, això, que en aquell moment semblava que se t'acabava el món, no? Perquè no es complien els teus plans, no vas poder entrar a la primera, però que la vida té moltes sorpreses.
Oh, i tant.
I si no, que li preguntin a la Flavita Banana. Flavita Banana, què tal?
Hola, bona tarda.
Clar, tu volies estudiar, em sembla, Belles Arts, i tampoc vas entrar, va dir, nyec, no entres, i què va passar?
Exacte. Exacte, exacte. No, i a més, jo venia... O sigui, jo haig de dir que amb raó no vaig entrar a Belles Arts. O sigui,
a veure, per què?
Perquè jo venia del batxillerat científic.
Ostres.
Per això vaig haver de fer una prova d'accés a Belles Arts, perquè la gent que fa el batxillerat artístic no els hi cal. I, clar, jo devia fer, doncs... És que ni me'n recordo del que vaig fer a les proves i, clar, no en tenia ni idea de res. Només sabia que volia dibuixar.
Escolta, clar, tu volies dibuixar... Ara ets superil·lustradora famosíssima, però la pregunta que jo tinc és... El científic, tu? Per què el feies, el científic?
Perquè m'agradava molt... A mi m'agrada molt la informació, aprendre i tot i tal. I vaig dir, mira, el batxillerat és l'última oportunitat que tinc per aprendre coses i que no sigui vocacional, sinó que m'expliquin i tal. I vaig dir, va, doncs faré el científic. I ojo, perquè vaig treure matrícula d'honor al batxillerat científic.
Quina crac, mare meva.
I, de fet, clar, a l'ESPAU, a la selectivitat, vaig treure més d'un 9. En aquella època era sobre 10.
Carai.
I clar, comences a rebre doncs cartes d'universitats tècniques que et volen. Carai. I jo, no, jo vull dibuixar. Total, que faig la prova d'accés a Belles Arts i suspenc.
Nyec.
Així de fàcil. Sí, però jo volia dibuixar i tal. I llavors, doncs, vaig veure que hi havia un centre d'art, però privat, és a dir, que entraves pagant, que era l'Escola Massana. I vaig dir, doncs, mira, ho farem per aquí. I ma mare em va dir, tu no puc pagar. I dic, doncs, a treballar.
Molt bé.
I vaig començar a treballar als 17 per poder pagar-me la carrera i, doncs, fins avui.
I mira-la ara fent les vinyetes més famoses de Catalunya. Escolta'm una cosa, Flavita, tu ara què li diries a un estudiant que estigui així trist perquè, merda, volia fer això i
és
no puc?
És que, mira, mai en la història de la joventut una persona més gran t'ha dit que ja, no passa res i li has fet cas,
això
saps?
Això és veritat. Per molts consellets que et donin, tu en aquell moment tot és una merda, no?
Exacte, i s'acaba el món i tal, i no sé què. Llavors, saps què? No els hi diria res, perquè ho han de viure ells mateixos, però sobretot jo crec que han de saber trobar la diferència entre què se'ls hi dona bé i què els agrada fer, perquè no sempre és el mateix.
Ah, és important,
saps?
Això, és important, perquè a vegades ens encarrilen cap a un camí i al final dius, no, és que jo,
sí,
això no m'interessa.
És que tu ets molt bo, clar, tu ets molt bo fent tal, no sé què, hauries de fer tal, i potser allò no t'agrada gens, jo què sé, tocar el piano, actuar, dissenyar roba, i potser no t'agrada en absolut. Llavors, no sé, que intentin pensar una mica més què els hi fa fer feliços, i que si no els hi agrada, sempre poden canviar. Sempre poden fer una altra cosa més endavant.
Sí, senyora. Doncs, Flavita, missatge enviat a tots aquests estudiants que ara pateixen. Una abraçada i que vagi molt bé.
Un petó, adéu.
Adéu, adéu. Merci. Ah, mira la Flavita. Tenia notasses, ella volia fer les arts, no l'agafen, tal. Al final ho aconseguís.
Sí, totalment. No? És que és una mica això. Vull dir que no... Jo recordo... Em vaig preparar la selectivitat i les proves de l'Institut del Teatre al mateix temps. Jo vaig presentar-me per direcció. I, clar, no em va anar gaire bé la selectivitat, no vaig aconseguir la nota de tall que volia i tampoc em va anar bé l'Institut, no? Llavors, aquell estiu...
Què fem?
I mira, ja està, no passa res.
Mira, ara parlaves de l'Institut del Teatre, tinc al telèfon una persona que també es va presentar a les proves de l'Institut del Teatre, la ballarina i coreògrafa Sol Picó, però que no la van agafar. Sol Picó, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Per què no et van agafar a l'Institut del Teatre?
Pues li van dir al meu pare, perquè va ser el que va trucar ell, però jo no podia ni parlar en una setmana de la pena que tenia, que era perquè estava gorda, això li van dir.
Això és molt fort,
Que no tenia les mides que tal. Bueno, jo crec que va ser una excusa, absolutament. Després, amb el temps, ho he reflexionat i ho he vist en claritat.
Creus que... Però igualment, encara que fos una excusa, no són maneres de dir a una noia que tenies en aquell moment 17 anys, no?
va ser una excusa bastant lligera. A més, jo venia d'Alcoi, poca oportunitat de fer una altra cosa que fos l'institut, per ser algo així com reglat i tal, a 500 quilòmetres de casa, no sé què, en aquella època que hi havia molt poques coses. I el meu pare em deia que si no entrava allà, tornava al COI, muntava l'acadèmia i a donar classes. Tenia claríssim, el senyor. Va ser un disgust molt, molt gros, sí, sí.
I després d'aquest disgust, com ve la remuntada?
Bueno, pues hi havia una escola que es deia la Fàbrica Espai de Dansa, i per tot això era al setembre, i llavors jo li vaig rogar al meu pare que em deixés 3 mesos de pròrroga, diguem-ne, fins al Nadal, a veure, jo què sé, si en aquesta escola pues, donaria classes mentre em pagava les classes i tal i qual. I llavors allà vaig començar com si no estiguera bé de 10 a 10 de la nit fent classes, i al final em van becar. I al becar-me pues, vaig tenir la gran sort d'estar 2 anys en aquella escola, que va ser la gran meravella de l'aprenentatge de dansa contemporània en aquella època, la veritat.
Que tu has après amb professors d'arreu del món.
Era una època bestial, als anys 90 a Barcelona, on venien profes de tot el món, molts americans i tal, i era un moment molt, molt potent, i vaig aprendre molt allà. Jo venia en una supertècnica, vull dir que l'institut era en les proves, recordo que vaig entrar a la bau, allò entre prova i prova, vam estar una setmana de proves, i una noia em diu, hòstia, si no entres tu, tia, aquí no entra ningú. Jo venia amb molta tècnica clàssica i tal, però no era, no sé, l'estudiant que volien allà, no ho sé, no tinc ni idea, la veritat, en aquell moment.
Ja, és que a vegades o sigui hi ha aquella cosa de si tu t'ho treballes, segur que ho aconsegueixes. A vegades sí, a vegades no, potser, no ho sé.
Sí, bueno, jo penso que lo important és, aunque sigui molt, molt manit ja, però perseguir el que tu vols, el que tu tens allà dintre del teu cor, que tens la gran il·lusió de fer, i és el que tu vols fer, i et diguen el que et diguen, gorda, prima, alta, baixa o el que siga, confiar en això. És molt difícil, en 17 anys una institució tan gran et diu alguna cosa així, clar, i tu em quedes atontat,
et destrossa,
no?
Clar.
Però jo penso que hi vaig, no sé tampoc d'on vaig treure eixa força, i ho vaig tindre claríssim, vaig dir no, jo no puc marxar, no puc marxar.
Clar. Sol, tu ara que fa tants anys que et dediques al món de la dansa, missatges com el que et van donar tu de no t'agafem perquè estàs massa grassa, tu creus que això encara passa?
Pot passar, sí que passa. Bueno, la normativa aquella del cos normatiu i tal, la història aquesta, és, encara està present. És menys habitual, pot ser, però no està present en molts ballets i en molts cossos de ball i en moltes companyies i tal. Con lo qual, ni cas, vamos.
Ni cas, que us ho diu la Sol Picó, que és cas. Premi Nacional de Catalunya. Millor que ella no us ho pot dir ningú. Moltes gràcies, Sol, una abraçada.
Una abraçada, ciao.
I encara una altra història, que aquesta jo crec que donaria per un conte d'aquells del Marc Artigau.
A veure.
Arnau París, molt bona tarda.
Bona tarda, com esteu?
A veure, l'Arnau el coneixem, entre d'altres, per ser el cuiner del Cuines, ens l'estimem molt a Catalunya, però és que
gràcies.
Tu, m'han dit que tu vas començar treballant de comercial d'aixetes o no sé què, que em pots explicar això?
Sí, bueno, jo vaig estudiar ADE, en el seu dia, Administració d'Empreses, sí, i vaig començar en departaments financers. Després jo veia que m'agradava xerrar molt i em va passar a l'àrea comercial, i no va ser fins als 33 anys, arreu de Masterchef, em vaig fotre al món dels fogons, jo.
Carai, i com ha sigut aquest viatge, aquest canvi, per què? De cop dius, mira, ara em presento Masterchef i vinga, som-hi.
Mira, jo sempre ho deia, jo me'n recordo quan vas estar a l'oficina, deia, això de la cuina, jo ho vaig provar en algun moment de la vida. I tot va ser pues, anar al programa, que va apuntar un amic i de més, guanyar, llavors passar per diferents restaurants, i al final doncs acabar obrint projecte propi, estant en el Cuines, com el Cuines Pim-Pam, i hòstia, disfrutant moltíssim d'aquesta nova feina.
Però clar, ho he explicat molt ràpid. No, mira, presento Masterchef, guanyo, tal. A veure, molt bé, per favor, eh? Vull dir que...
Bueno,
clar,
és la versió curta.
Clar, però vull dir-te, tu ara quan ho mires, amb el pas del temps, no flipes una mica amb tu mateix?
Jo hi ha dies que penso que em despertaré i tu deixaràs un somni. No,
una mentida.
Tu dic de bo, eh? Tu dic de bo. Dic, a mi això m'ho expliquen fa 5 anys i no m'ho crec. No m'ho crec, però de bo, eh?
Però que també, jo crec que en la teva història, Arnau, hi ha un punt de valentia, no? Perquè a vegades és molt més fàcil seguir el camí preestablert, no? L'empresa familiar, ADE, senyor d'ordre, fer el que toca, tal, no sé què...
Sí,
però, en canvi, tu t'arrisques, i aquest punt de risc, i després em ve de fer-te un lloc en un sector que potser era desconegut, no? I que tu vens de Masterchef, que no sé si en el sector de la cuina, ara aquest nano, ara que s'ha fet influencer del Masterchef, ara ve aquí a la cuina, no? Hi ha una mica això, també, o no?
Sí, de fet, em va passar amb un dels restaurants que vaig estar. Al principi no em van descartar precisament per això, i després vam dir, hòstia, donar-li una oportunitat. I quan em van conèixer en persona, em van veure treballar, em van dir, hòstia, aquest tio val la pena. Però clar, és, o sigui, al final vivim en el món en el que vivim i doncs, hòstia, tu veus algú per xarxes i dius, hòstia, aquest vindrà aquí a fotre fotos i vídeos. No. O sigui, la meva intenció era una altra. Però clar, és el que té. Però sí, va ser un canvi sonat i també et diré, els primers, hi havia moments els primers anys que jo deia, hòstia, m'he equivocat.
Vas dubtar.
Moltes vegades. És a dir, hòstia, hauria hagut de seguir amb el que teníem, una feina estable, un projecte ja establert. En canvi, ara, passats 4 anys, dic, hòstia, menys mal que ho vaig fer, tu.
Home. Perquè
jo disfruto molt. Cada dia de feina és, hòstia, m'ho passo teta, de debò, eh?
Ah, ja es nota. Escolta'm una cosa, et volia preguntar, clar, amb el teu passat de comercial d'aixetes,
sí,
que els comercials teniu, segur, moltes batalletes sempre per explicar, perquè coneixeu molta gent, parleu amb molta gent cada dia. Ah, hi ha alguna cosa d'aquesta professió que ara t'ajudi, actualment?
És a dir, no directament, perquè al final, clar, abans era molt explicar un producte en concret. Sí que és veritat que la feina comercial a mi em va donar moltes taules a nivell comunicatiu, perquè pensa que durant molts anys cada dia visitava molts clients al dia i cadascú sortia, bueno, qualsevol bajanada. Llavors t'havies de ser ràpid i reconduir una mica les converses. I això em va donar molta agilitat i molta capacitat a l'hora de pues, conduir converses i comunicar i intentar ser curt en les explicacions, ser molt directe.
I ara, fent el Cuines, el llibre Cuines Pim-Pam, quines coses sí. Més tens en mans? Bueno, ara ets pare de bessons fa poc, re, no?
Que ets... Els tinc aquí davant, que estem aquí a la fresca, que estem aquí a Lleida, a la Masia,
oi, que bé.
Sí, bueno, no creguis, estem a 40 graus, vull dir...
Ja. Poder estem millor Marc Artigau i jo aquí a la ràdio amb l'aire condicionat, que anem amb jerseiet i tot, eh?
T'ho asseguro. Nosaltres estem a l'aire lliure, a la fresca no, perquè ens pot dir fresca, això.
No, això
però,
no és fresca,
estem aquí
ja.
amb els nens, ara, i la mare dels nens, així que bé, ja acaben de passar la tarda i ara cap a vall, cap a Barcelona.
Molt bé, doncs que acabis de gaudir la tarda en família, Arnau, una abraçada.
Moltes gràcies. Merci, que vagi bé, una abraçada.
Adéu.
Doncs mira, avui la història de la Flavita Banana, que va suspendre la prova per entrar a Belles Arts i ara és una de les il·lustradores més prestigioses del nostre país, la història de la Sol Picó, que no la van agafar a l'Institut del Teatre perquè deien que estava massa grassa i ara és una super mega ballarina, i la història de l'Arnau París, que va començar venent aixetes i que ara és un crac de la cuina.
És així, clar, amb el tema artístic hi ha una cosa terrible, no?, que molts et construeixes molt a través de la mirada dels altres, i quan ets jove i la mirada dels altres et diu que no, o no, o considera que no, comencen les inseguretats, les pors, però...
És que és una edat complicada, eh?
Sí, és una edat complicada, i si a sobre aquesta cosa vocacional veus que es queda frustrada, uau, no?, ja com entra en pors, però la Sol ho ha explicat molt bé, és... Tu ves... Hi ha un vers molt bonic, crec, que diu sigues diferent, ja s'acostumaran a mirar-te, no? Doncs és una mica això, és fer, és ves tirant, i si no ha de ser, no pateixis, que no serà. Vull dir que...
Com has dit la frase aquesta?
Sigues diferent, que ja s'acostumaran a mirar-te.
El Marc Artigau sempre té una frase.
És aquesta,
a punt,
no sé on la vaig llegir, és d'un poeta i no recordo. Però, i si és que no, ja tindràs temps de pair-ho i ho serà, i la vida t'acabarà col·locant a lloc i ja ho pairàs, no pateixis.
La vida té unes sorpreses a vegades, sí. Que dius, quina bajanada. Sí. Mare meva, quina bajanada. Escolta, Marc, ja que has vingut, tu sempre que vens a la tarda ens fas una secció, no? Cada setmana ens portes elements,
sí,
que apareixen a totes les històries.
Com, per exemple, ara hem fet els girs de guió, no?
Home, això
que,
això...
Aquesta
mira,
secció que...
no hi havia caigut.
Els girs de guió. Però ja l'hem fet, aquest tema. Per tant, avui no...
Fa molts dies que el vam fer. Sembla que faci segles, que sí. Vam començar, però alhora...
Avui no farem el girs de guió.
Què farem avui?
Avui parlarem... Mira, com que visc amb tantes notícies i la revetlla, passen tantes coses, que he decidit parlar del segon acte.
Segon acte. Què és això del segon acte?
Clar, el segon acte és on passen les coses, on passen moltíssimes coses. I he dit, ostres, doncs, ja que és la penúltima secció, perquè
ja s'acaba,
ja no volia portar un element de final d'història, sinó del segon acte, que és realment això, com et deia abans, on passen les coses. I mira... El segon acte, que es té molt desprestigi, perquè molta gent valora molt el primer acte i sobretot el final de les històries, és molt important per molts motius. Mira, per posar obstacles al protagonista. Ens prepara pel clímax, que en vam parlar la setmana passada. Apareixen les peripècies, que són les aventuretes, no?, que fan evolucionar l'acció, els personatges. De fet, a vegades el segon acte ocupa el 50% de la pel·lícula o de l'obra de teatre o del llibre. I atenció, moltes històries tenen un moment molt important al mig del segon acte, que s'anomena midpoint, que és un fet, és com una mena de gir dramàtic, que canvia les regles del joc.
I quins exemples ens portes? Perquè sempre ens portes algun exemple.
Doncs ja veuràs quin exemple et porto.
Ah, merda. Tauró.
Home, platja, ah, calor, no? Aquest espai havíem de triar.
Atenció si sou a la platja. Pot haver-hi un
tauró. Mira, el punt mig de la pel·lícula Tauró, que és el segon acte, és la mítica escena de la platja que el tauró ataca per primera vegada. Per tant, el tauró no és una amenaça, és una amenaça a partir d'aquell moment. Abans sí, hem vist coses, tal, però està just a la meitat de la pel·lícula. I l'he triada, evidentment, perquè fa molt d'estiu. Et va fer por a tu, Tauró?
Molt. És que jo crec que té una cosa amb aquesta banda sonora que jo em cago de por. A veure, Gisela,
preciosa.
Sí, sí, és preciosa, però... Ah! És fantàstica. Fa fantàstica. Punta, fa por, això.
Explica una anècdota molt graciosa, que és que al principi la rodaven amb robots, que eren taurons, i l'Spielberg va veure, s'espatllava molt, totes les dones s'estaven espatllant. I van veure, va tenir una idea genial per mi, que va dir, no gravarem tot el tauró, rodem només l'aleta, i és molt més inquietant, ensenyar només la punteta.
Allò
no?
Que veus, que s'acosta al perill, però no te l'ensenyen del tot. I encara fa més por, això.
Encara fa més por, perquè tu imagines que hi ha allà sota, no? És terrible.
Més exemples.
Mira, doncs, un de molt llarg. El Senyor dels Anells, Les dues torres, que és la segona pel·lícula de la trilogia i que funciona gairebé com un segon acte immens, perquè tot és ple de peripècies. Els personatges es dispersen, la situació empitjora, sembla impossible de guanyar, però ara t'emporto una altra que no sé si és de la nostra infantesa, és de la meva infantesa.
A veure.
No és de la meva infantesa.
No és de la meva infantesa,
terrible.
Clarament. No, no, aquí s'ha notat...
L'esquerda generacional.
L'esquerda. No, Retorn al futur, no?
Sí, Back to the Future. Sí, aquesta és la banda sonora, però a mi m'agrada molt més aquesta cançó, que és la que sona realment a la pel·lícula i que la gent la té molt més a l'imaginari.
Certament molt dels 80,
molt,
això, eh?
Molt dels 80. Mira, el primer acte de la pel·lícula el podríem resumir una mica així, no? Acaba quan el Marty McFly, que és el protagonista, viatja accidentalment al 1955. I, clar, el dilema que ens trobem és, a veure, aquest senyor com tornarà al 1985.
I llavors entenc que és quan comença el segon acte.
Clar, i aquí passa de tot, ¿vale? Perquè el Marty troba el Doc, que és l'inventor de la màquina del temps, però el troba 30 anys més jove. Descobreix que ha alterat el passat. Intenta que els seus pares s'enamorin. La fotografia que té dels germans comença a esborrar-se. Es prepara un pla pel ball. La mare del protagonista quasi s'enamora del fill, que és una mica pertorbador.
Sí, una mica...
El pla es complica. Doncs tot això és el segon acte. Peripècies, peripècies, sempre peripècies.
Tota l'estona passant coses.
Tota l'estona
passant coses.
L'has vista?
No l'he vista. Aquí es veu l'esquerda.
Es veu l'esquerda
generacional.
Bueno, doncs jo te la recomano per veure...
M'apunto, sí, no, de fet, sí. M'agrada molt quan vens cada setmana perquè em vaig apuntant coses a la meva llisteta.
Una recomanació, sí.
L'únic que es va omplir la llisteta i mai trobo el forat, però no passa res, ja trobarem el forat.
Perquè vivim en un constant segon acte.
Exacte,
que sempre estan passant...
Exacte, la vida és un segon acte, no paren de passar coses.
Sí. Mira, si haguéssim de resumir una mica els tres actes, no? El primer acte seria, tinc un problema, no? Sí. Te l'ensenyo, tinc un problema. El segon acte és, intento solucionar-lo, però no me'n surto, i tot empitjora. I el tercer és, ara entenc quin és el problema i trobo la solució. Així seria explicat tot d'una manera molt més planera.
I en teatre hi hauria algun exemple així que sigui molt clar d'això,
sí,
del segon acte?
Et porto Hamlet. Home, et porto Hamlet. La representació teatral que serveix per desemmascarar-ho tot i que, a més, és com metateatral, no? Dins del teatre, el teatre per explicar.
Teatre dins del teatre.
Sí.
I ara que dèiem, a la vida, com seria això del segon acte?
Doncs mira, posem per cas que vivim en la dictadura del cos i ara ve l'estiu i vols fer dieta.
Sí.
El primer acte seria proposar-t'ho, però el segon acte seria, mira, ara tinc gana, ostres, ve l'aniversari d'un company i menjarem no sé què. Clar, la revetlla hem de menjar
coca. Home, una mica de coca, no farem un lleig.
Escolta, mira, algú ha portat uns croissants a l'oficina. Piques, t'ha sortit un imprevist, mira, avui no puc anar al gimnàs, no?
És que l'estiu és complicat, si et proposes aquesta disciplina, és gairebé impossible.
És complicat. Per mi és complicat tot l'any.
Ja, però l'estiu encara més, jo crec, perquè sempre hi ha plans de sortir, d'anar a menjar fora, de festes, de no sé què, refrigeri, no sé què.
I l'objectiu que t'has posat sempre passa. passen coses, sempre tens coses del segon acte.
Un altre exemple podria ser, no? A primer acte et vols fer autònom.
Bueno, llavors és una pel·lícula de terror.
Sí. Tens una música de tauró, no? Exacte,
totalment. Tens una feina que està prou bé però no t'agrada i vinga, va, un somni, doncs vull fer-me autònom i vull fer les meves coses. Molt bé, doncs el segon acte serien has de pagar l'IBI, les declaracions trimestrals, ostres, hi ha factures impagades, has de perseguir els autors, fer una factura electrònica...
És que m'estic atabalant només de sentir-ho.
Clients que desapareixen, els pressupostos que has enviat no accepten, respondre correus a les 11 de la nit, correus que no et responen, i a més, si ets autònom, ja et dic que el tercer acte no acaba gaire bé.
Tragèdia.
Tragèdia.
Tenir un fill també podria ser un
també,
bon segon acte.
També, primer acte, no? La il·lusió per tenir un fill, que això ho podríem discutir, hi ha gent que no té aquesta il·lusió, però posem per cas.
En un hipotètic cas.
Sí. I el segon acte és ara no s'agafa el pit, ara no dorm, ara potser dorm massa, té febre, aquesta criatura no menja, només menja macarrons, ha caigut. Ui, per què plora? No plora. Ara calla, ara parla massa, ara comença l'escola, les reunions de pare...
No, sisplau, això.
I espera que si això és el segon acte, prepara't perquè arribarà l'adolescència, que ja és gairebé
una altra. És una pel·lícula a part.
Exacte,
diguéssim.
Completament.
I avui com ho acabem, això? Sí, som al segon acte.
Clar, és que avui no ho acabarem, Judit.
No? No ho acabem?
Ho acabarem la setmana que ve.
Ah.
Avui és Sant Joan. Per tant, avui som al midpoint de l'any, som just a la meitat. Si fóssim si un any fos tota una història, avui estaríem a la meitat del segon acte. I, per tant, deixem que ens passin totes les peripècies possibles, que vingui l'estiu amb la seva calor assassina, que ens avorrim, que suem, que fem bones migdiades, i després, quan torni la tardor, quan tot torni a començar, o quan estiguem a punt del tercer acte, aleshores ja enyorarem tot el que encara ens queda per fer.
La vida.
Exactament.
Saps que seria un segon acte on passen moltes coses, o no sé si seria un tercer acte, no ho sé. Tu saps aquella cosa que fem sempre del berenar?
Home, i tant, i somio.
T'he de comunicar una cosa.
Quina, aviam.
Sé que tu passes fatal.
Fatal.
Però fatal.
Sí, sí.
Perquè, explica per què tu passes fatal quan fem el berenar.
Home, perquè hi ha... Mira, perquè hi ha una cosa en teatre que és molt bonica, que és el subtext, que
sí.
És una cosa del que diem
sí.
I una altra cosa del que es pot entendre del
sí.
Que diem. Aleshores, a vegades hi ha uns silencis, unes tensions, la pregunta terrible, saps qui t'ho ha enviat? Que a mi em sembla un vertigen, perquè sempre penso, com un dia s'equivoqui, què passarà?
Destaparem aquí una trama que no coneixíem.
I parlen de les emocions molt, molt en primer terme, que això...
Això t'incomoda, eh?
Molt, molt, molt.
Ho
trobo molt poc català.
De les... Sí, és veritat, el català és més reservat.
Sí, i l'altre dia recordo que estava aquí i tothom deia, no, és que hem de parlar de les emocions, s'ha de parlar molt més de les emocions. I penso, sí, sí, però compte que la línia és molt fina entre parlar de les emocions i convertir-te en un tarat narcisista que només parla de les teves emocions.
Doncs, Marc, com que tu passes tan malament, ja ha quedat palès que tu passes fatal sí. Amb la secció del berenar, i com que avui els del forn de Cabrianes estan...
Què ha passat? No,
avui,
no
avui tenen ressaca, que van tombar de fer coques de Sant Joan, pobra gent. Avui els deixem descansar.
Val, em sembla bé.
Avui no farem berenar.
Val.
Farem una altra cosa.
Vaja, aviam.
És el concurs.
Ah, molt bé.
Jo crec que aquest et pot agradar. 93-201-7474, 93-201-7474. Fem una pausa i quan tornem, concurs, atenció, de premi, un lot de productes amb denominació d'origen.
Aquest estiu, la gran pregunta és...
Híbrid o elèctric?
Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a nissan.es.
Em dic Artie Crawford i vaig ser el segon batalló dels fusellers reials de l'Ulster. He d'anar a França i vostè és la meva única esperança.
Pierce Brosnan.
Qui amb dos dits de front tornaria a aquella platja?
Veterà fuig de la residència per trobar-se amb els antics companys a França.
L'últim soldat és la gran pel·lícula de divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
El Mundial de Futbol, el Club de la Mitjanit.
El Mundial més llarg de la història a Catalunya Ràdio.
39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
Jo ja l'he posat a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
A Catalunya Ràdio... Postdates. Fer un poema com viure un amor clandestí. De Tots els noms de la pena, de Maria Josep Escrivà. Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
Ara, la tarda, amb Judit Pastor.
L'arròs Montsià és l'arròs de la nostra cuina. L'arròs del Delta de l'Ebre us ofereix avui el concurs de la tarda de Catalunya Ràdio.
6 minuts per les 6 de la tarda, hora del concurs. Avui, repte sonor i de premi, un producte amb denominació d'origen. I no ens hi posem per poc, Artigau. Atenció, el lot Montsià.
A veure.
Avui està en joc. Canto. Un quilo d'arròs Montsià extra, ideal per a les millors paelles. Un quilo d'arròs bomba. Un quilo d'arròs carnaroli, no sé com es diu, carnaroli per a risotos. Una ampolla de licor d'arròs del Delta. Un davantal, una carmanyola i un got mesurador d'arròs fet amb Orizite, que és un material fet amb la clofolla de l'arròs que substitueix el plàstic.
Jo vull, em puc presentar o no?
No, perquè seria corrupció i avui hem parlat molt de corrupció i no seria pertinent, però sí que s'hi poden presentar els nostres oients i, de fet, ja en tenim a dos a punt. I el primer oient que tenim a punt és el Pol de Sant Feliu de Codines. Com estàs, Pol?
Molt bé, molt bé. Aquí de tornada amb el cotxe.
Ah, molt bé. On pares ara?
Doncs pues mira, ara a Castellterçol.
Què tal? Veus cua? Hi ha cua? No hi ha cua?
No, bueno, es veuen aquí les columnes de l'incendi de Sant Quirze i que van passant camions, però tot bé, tot
clar,
bé. La resta, tot bé.
Ben a prop d'aquest incendi, de Sant Quirze Safaja, que els bombers són optimistes. A veure què tal avança aquest foc. Tu, de moment, tranquil al cotxe i a punt pel nostre concurs. Saps com funciona això del repte sonor o no?
No.
Val, és molt fàcil, eh? Et posem un so i et donaré quatre opcions i m'has de dir a què correspon el so que jo et poso, d'acord?
Vale, perfecte.
Vinga, el so pel Pol. A veure, això què diries que és? Això és un rot de l'eix rec. Opció B, és algú que xucla una canyeta. Opció C, és algú que avui es troba malament després de la revetlla. Opció D, és un sifó d'algú que encara té esma per fer un vermut. A veure, va, quina diries que és? És l'esrec, és algú que xucla una canyeta, algú amb ressaca o el sifó?
Aquí al cotxe tenim consens per la segona, per la canyeta, que algú xucla la canyeta.
A veure, Artigau, tu què diries?
Jo també diria aquesta. Home.
La canyeta
sí,
és
no?
una opció.
Bastant clara.
Correcte. Però espera't, no cantis encara victòria perquè tenim un altre concursant, el Javier. A veure si empateu, a veure què fan, Javier. No pengis, Pol. Javier, anem amb tu. Què tal?
Hola, bona tarda. Treballant.
Treballant avui? Mira.
Sí.
Jo també.
Nosaltres.
Nosaltres també. Aquí fent companyia, la Carla també, la Gisela també, l'Andy també. Estem aquí uns poquets a Catalunya Ràdio, però estem molt bé. Tu estàs bé on treballes, Javier?
Sí, treballo a Aigües de Blanes. Estic aquí a refugi climàtic, també.
Veus que bé. I què has de fer avui? Què has de fer avui?
Pots controlar que ningú quedi sense aigua.
I com es controla que ningú quedi sense aigua? Com ho feu? Teniu alguns mapes de les canonades o com va?
Home, no només mapes, també bombes, també tenim distribució... Bueno, una feinada.
Que ets enginyer, tu, Javier, o què has estudiat per fer aquesta feina?
Ja m'agradaria. Bueno, informàtica una mica de químic, també s'han de fer anàlisis d'aigua. Estem entretinguts, la veritat.
Home, jo no sabria com posar-m'hi, ara aquí posar fer anàlisis d'aigua, no sabria com fer-m'hi. A veure, va, Javier, et llenço el teu so, eh? Aviam si saps aquesta.
Va, anem.
Vinga, som-hi. A veure, opció A. És un gat que han llançat a l'aigua. Opció B és Donald Trump. Opció C, és Donald, l'ànec, o opció D, és un gremlin havent menjat després de la mitjanit. Què diries que és?
Home, jo diria que és la C.
Que ràpid, no? Tornem-lo a escoltar, Gisela, a veure, a veure. M'entens? És la C?
Sí. Això, home, és l'ànec Donald, no?
És correcte. Molt bé, doncs a veure, Javier i Pol, tots dos l'heu encertada, per tant, ara hem de desempatar, eh?
Jo us faig...
Com es desempata? Ho vols saber, no, Artigau? Sí, tu també participes, Artigau. Jo faré una pregunta al Javier i al Pol i m'heu de respondre amb un número. I qui s'acosti més al número s'endú aquest premi, sí?
Vale.
Vinga.
Perfecte.
La pregunta és, quants semàfors hi ha a Barcelona? Pol, digue'm un número. Quants semàfors hi ha a Barcelona?
Um... 39.000.
39.000? I el Javier què diu?
Pues jo què sé, pues mateix, 40.000.
40.000. Que pot ser que hagueu fet una mica de trampa?
No.
No?
Jo no puc.
És que, tu, Artigau, quants semàfors diries que hi ha a Barcelona?
Jo n'hauria dit molts menys.
Molts menys, quants?
Jo no ho sé ara, però no sé, 5.000 o 8.000 o...
Doncs t'he de dir que el Javier és qui més s'hi acosta perquè n'hi ha 39.772.
Vamos!
Déu-n'hi-do, eh? Meva. Molt afinat, molt ajustat ha estat això. Doncs moltes felicitats, Javier, aquest lot Montsià és per tu. Que el gaudeixis.
Home, m'encanta l'arròs.
Veus que bé? I Pol, un altre dia.
I tant, moltes gràcies.
Vinga, ara tornem, Artigau, gràcies.
De res.
Arròs Montsià. Per molta gent, el millor arròs que hi ha per cuinar. L'arròs de la nostra cuina. Arròs Montsià.